La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa de matinada. Aquesta nit ens acompanyaran diferents seccions perquè pugueu gaudir i, com sempre, a la part tècnica, en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. Knows how to make the ball. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Pels que us costa dormir, de matinada. Amb Esther Nosàs.
Vins i caves.
I comencem el programa d'aquesta nit amb el celler de Sant Gervasi del carrer Vall Major 31 de Barcelona i el celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa. Abans de donar la benvinguda al senyor Joaquim Illa, recordem que el celler de Sant Gervasi, el programa de matinada i Càritas Catalunya, anem tots juntets perquè totes aquelles ampolles que de cava que adquiriu de la marca Celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, donem la benvinguda al senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
Bé, doncs és un plaer tornar-lo a tenir aquí amb nosaltres. Han passat ja 15 dies i avui el senyor Illa ens parlarà doncs el seu particular univers i ens dirà quelcom dels seus pensaments al vol.
Doncs sí, benvolguda Esther. Avui us diré quelcom que si vosaltres, com a oïdors i a oïdores del programa, ja sabeu, és la possibilitat d'obtenir un regal que us donarà la mateixa veu de la presentadora, l'Esther Nosàs. Doncs bé, jo avui us portava unes petites mostres del que podeu adquirir o bé comprar i que són les següents. Aina, que és un centre d'inspecció que du per nom Cava Cuiner, ja que bodegues com Vilarnau, juntament amb bodegues bilbaïnes, Jubicams, Gramont i d'altres, de primera divisió, s'han unit amb la sana intenció d'optimitzar i actualitzar el cava espanyol. De manera que, si voleu accedir a un regal dels molts que reparteix l'Ester, no us heu de fer, només heu de fer que dir-li que heu portat a casa vostra alguna de les meravelloses en forma de cava i fred i tingueu a la nevera. Això queda una mica confós, però ja s'entén, no? O sigui, es tracta de que vosaltres porteu un Jubicams o un Gramona o el que us agradi més i digueu a l'Ester. I l'Ester, doncs, ja es cuidarà ella d'enviar-vos un regal o no, o sigui, jo penso que sí.
Sí, tant que sí, per descomptat, sí. Senyor Illa.
Doncs ja.
Dintre del sorteig de totes les persones que ens ho diguin, eh?
Vale, vale. I que tingueu a la nevera, doncs, pensaments al vol. Ja, ja està. I d'altre fred, i d'altre pensament al vol, té que veure amb el vermut elegant i sofisticat anomenat l'Illet, que ve de la mà de Pernod Ricard, Espanya, i ben segur farà les vostres delícies tant en blanc com en rosat. Un vermut que es diu l'Illet.
Un bon nom, eh?
Bueno, sí, un bon nom, exactament, tu has dit. L'altre pensament al vol és per Convida, Convida de la companyia extremenya que presenta al nostre país la tan coneguda i exquisita beguda que és la kombucha. Kombucha és una espècie de... És nova. Jo he hagut d'aprendre també kombucha, com molts de vostès també hauran d'aprendre. Què és la kombucha? Doncs és dolça. L'empresa Grifols, propietària de l'aigua de Vilajuïga, ha volgut renovar el recinte i la planta embotelladora i tornar al mercat total. Ja fa més de 100 anys, exacte, sí, més de 100 anys, que des de que es va fer la primera ampolla, i és que en Dalí ja en bevia de l'aigua. En Dalí ja en bevia de l'aigua de Vilajuïga. Doncs el Germán Roca ha elaborat els primers postres inspirats amb l'aigua, que de forma natural i es ven tal qual i com brolla de la natura. No sé si faig bé o faig malament, però saps què passa? Que, Esther, que penso que l'aigua de Vilajuïga és... Encara que és molt cara, és cara com aigua, és clar. Val la pena, perquè és una aigua molt, molt refrescant i molt, va molt bé. Jo us recomano que agafeu aigua de Vilajuïga. Gràcies a la Fibra Tri, avui en dia ja podem disfrutar d'uns ingredients tan exòtics com el jengibre de Cochin, taronges amargants de Tanzània, quinina del Congo, i taronges i llimoners i pomelos de la regió de Múrcia. Llavors, un altre pensament al vol seria la Déu Cava, lamenta que les bodegues Gramona, Nadal, Lleopard i d'altres, fins a nou, i la Déu, Penedès clàssic, Penedès, hagin pres la decisió d'auto-excluir-se de la denominació de cava origen cava. De manera que ja veurem com acaba això, perquè jo, la veritat, jo no ho sé. No ho sé.
I se sap el motiu per què s'han exclòs?
Perquè saps què passa? Que aquestes caves tenen molta requinzella, perquè, és clar, tenen unes... Nadal, i la Gramona, i el Llopart, i esclar, són caves que s'han exclòs de la D.O. de Cava pel famós cava pentinat, diuen? No ho diuen. Volen formar una altra cava, volen formar una altra D.O. de Cava. Què passarà? Doncs passarà que, esclar, que tot és una qüestió de preu i de pessetes, millor dit. El Gramont, el Nadal, el Lleopard i d'altres, que fins a la nou, doncs van a resar amb un tipus de preus que no estic d'acord, però bueno, què hi farem. ja veurem com acaba tot això. Jo acabo dient que bueno, que està bé, que està bé. La cooperativa de Garriguella presenta uns vins que són molt dolços. Un és un moscatell i l'altre és una garnatxa dolça que es diu Ambre. Ambre. I la garnatxa es diu Rubí. Totes dues venen amb una ampolla de mig litre suficient per disfrutar amb el postre. I quan parlem de cidres, les millors tenen una trobada al Japó. Cidre Awards, que vol dir premis, que és una cidre que ha tingut el Gaitero. I per acabar, el Cava Mirgin de Josep Maria Pujol Busquets, amic meu i gran conegut, que segons les paraules d'ell mateix és per fer un cava cosmopolita i vanguardista, portarà una criança entre 2,5 i 3 anys i mig. Ho veurem. Encara que haurem d'esperar el que faci falta, però sí, el Josep Maria Pujol Busquets, a la seva cava que es fa, que està, això és, el Mirgin, on és? On està la cava del Pujol Busquets? Qui ho sàpiga, ho tindrà molt clar.
Ai, que els hi està complicant, eh? Els hi està complicant.
Bueno, no perquè el Josep Maria Pujol Busquets, la seva cava és a l'ella, ja, això se sap.
Ja li hem descobert la resposta.
Exacte, és l'ella. Però el Mirgin, que és un producte que fa el Josep Maria Pujol Busquets, està prou bé. És un cava sensacional. Jo, pel meu gust, ja està bé. Doncs encara no està prou bé. El Josep Maria, doncs, el que vol és fer un cava cosmopolita i vanguardista.
Bueno, doncs haurem d'esperar aquest religiós exacte. Temps, entre 2 anys i mig i 3 anys i mig, per veure de què es tracta, no?
Exactament.
Molt bé, fem així un recull ràpid de tots aquests pensaments al vol que ens ha fet avui el senyor Illa, perquè vosaltres pugueu recordar i, en cap cas, doncs, ens feu una trucada i dir, jo he tastat això, o voldria altre producte, o m'he mirat aquest producte. D'acord? Doncs hem parlat d'Aina, que du per nom el Cava Cuiner, d'aquestes bodegues Vilarnau, que ens parlava el senyor Illa, que s'han unit doncs, per optimitzar i actualitzar el cava espanyol. Val?
Molt bé.
Després s'ha parlat del vermut anomenat Lillet.
Lillet.
Des de Convida s'ha parlat de la beguda de Kombucha.
Kombucha, exacte. L'empresa Grífols, el propietari de l'aigua de Vilajuïga, doncs us vol retornar al mercat. Fa més de 5 anys que la primera ampolla ja està aquí.
Bé, hem parlat també de, gràcies a Febertree, hem parlat del gingebre de Cochin, de les taronges amargants de Tanzània.
Sí.
També hem parlat, i en general, de les taronges, llimones i els pomelos de Múrcia.
De Múrcia, exacte.
Hem parlat del moscatell de la cooperativa Garriguella, el que porta per nom Ambre, sense l'H, Ambre, sí. I hem parlat també de la garnatxa, que porta per nom Rubí.
El Rubí.
Com no, també s'ha parlat de cidre. Sí. S'ha parlat de cidre, on que el trobem al Japó, i és el Cidre Awards, val?
Exactament. No, però el Cidre Awards és una trobada que es fa al Japó i ha presentat el cidre al Gaitero.
Molt bé, doncs després d'aquesta rectificació, jo havia pensat que era el Cidre Awards era un nom d'una cidre.
No.
I per acabar...
No és més que la trobada on es fa al Japó, que en diuen Cidre Awards, que vol dir premis. I una cidre que ha triomfat és el Gaitero.
Totalment de casa nostra.
Sí, sí. I tant.
I per acabar, ha fet menció del Mirgin.
Sí, sí. Molt bé, molt bé. Eh? Et dono un premi, doncs... Ja, ja.
Veu? Ara vostè me l'ha de donar a mi.
Ja ho faré.
Bé, els hi comentem a tots els nostres oïdors, oïdores, amb aquesta petita reflexió sí, sí. I aquest mencionament de tots els productes sí. Que avui ha fet menció el
molt
senyor
bé,
Illa dintre del pensament al vol, doncs que ens poden trucar al 902-020-412. I ara sí, nosaltres ja per acabar, recordem també la solidaritat de matinada al celler de Sant Gervasi. Per totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi, una part del cost va destinada a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Senyor Illa, bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Jordi, adéu-siau.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@celledesantgervasi.com.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I nosaltres seguim amb el programa avui amb una lectura infantil, Fuego en la sopa, de Manuel Ferrero, il·lustrat per Lídia Iris Masferrer. Editat per Mavi Dibú i el senyor Manuel Ferrero, el vàrem ja tenir fa un temps aquí, amb la presentació d'un altre dels seus contes, La hormiga pasmina. Bienvenido al programa, señor Ferrero.
Pues muy buenas.
Encantada de que esté de nuevo con nosotros.
Pues aquí seguimos en el camino y en el deseo de seguir viviendo del cuento pasín a pasín.
Genial, ya nos da aquí unas ganas de seguir escuchándolo, porque ¿quiénes son los protagonistas del cuento de Fuego en la sopa?
Bueno, pues los protagonistas del cuento para mí son dos. Un niño que se llama Daniel y una dragona chiquitina que se llama Teodora, que por casualidad se encuentra un día en su sopa.
Vaya por Dios.
Y claro, imagínate que vas a tomar sopa y de repente te encuentras una dragona. Bueno, aquí cuando tomamos sopas de ajo, aunque no haya dragones, se suelen hacer muy picantes porque hace mucho calor. Pero en este caso no había razón de pique ni nada, simplemente era un bicharraco que se había metido allí en su tazón.
¿Qué nos cuenta Fuego en la sopa?
Bueno, yo quería hacer de manera divertida una historia que fuera una pequeña alegoría, una metáfora, de aprender a vivir con todas las emociones. Yo me doy cuenta que vivimos en una sociedad que vive a menudo muy deprisa y muy obsesionada con un concepto ahí muy mental de lo que es la felicidad, ¿no? Y algunos pensamos que la alegría o la felicidad incluye también sus gotitas de tristeza. Lo hermoso de la vida es disfrutarlo todo, porque todos tenemos todas las emociones, momentos para reír y momentos también para llorar. Y cuando uno vive la vida con todas esas emociones, al final la vida se convierte en una aventura que nos lleva a una felicidad más allá de esas risas y esas lágrimas, ¿no? Algo le pasa a este chico, a Daniel, que como cada vez que se alegra, se mete en un lío, rompe algo, le riñen, había decidido ese día no volverse a reír jamás. Y claro, en ese momento aparece una dragona con la que tiene una charla, yo creo que bastante jugosa, todavía más jugosa que la sopa que está comiendo.
Pobrecito.
Pobrecito.
Pues sí, la verdad que... Y además es que este cuentín nació de una experiencia real. Un niño me dijo en uno de los espectáculos que yo hacía que a él la alegría no le gustaba, que cada vez que se alegría que se alegraba se metía en un lío, ¿no? Y a mí me hizo pensar, ¿no?, sobre las pocas veces que les damos a los chavales permiso para vivir todas las emociones, y que a menudo se nos olvida que los niños son niños, y tanto las niñas pequeñas como los niños pequeños tienen que vivir, experimentar y jugar, ¿no? Y no se aprende de un día para otro a conocerse a uno mismo, ¿no?, con todas las emociones como nos vivimos.
Ahí queríamos llegar, porque ¿qué valores pretende hacernos llegar con Fuego en la Sopa?
Pues fíjate, mi visión sobre el mundo de los valores es muy personal, ¿no?, en el sentido de que si nos fijamos en los tiempos que van cambiando, algunos conceptos respecto a los valores cambian. Entonces yo a veces sustituyo la palabra valores por la palabra valor. La pregunta es, ¿qué es lo valioso para la vida de alguien? Y la respuesta para cada uno es diferente. Por eso yo quería que en este libro estuviera abierto de puertas para que fuera el mismo niño, con la ayuda en este caso de quien le lea el cuento, o si lo lea solas, él solo, el que pueda darse una respuesta, ¿no?, a través de las imágenes que son sugerentes y llevan a lugares donde cada uno se pregunta a sí mismo qué es lo valioso, ¿no? Pero si tuviera que ponerlo en palabras, desde mis ojos, que siempre los niños van a ver cosas que yo no veo, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues trabaja mucho el conocimiento sobre uno mismo, la aceptación de cómo es uno y también la autoestima. Yo creo que es un libro que ayuda a que los chicos expresen también las cosas y hablen con los adultos.
Yo no he podido ver muchas de las ilustraciones, pero hablemos también, pues, ¿por quién está ilustrado el libro, no?
Claro, es la mitad de la tarea y la verdad que el libro se hace hermoso por los dibujos que ha hecho Lidia Iris Masferrer. Ella es pintora, ya desde hace muchísimo tiempo, y muralista. Lo de dar el salto a ilustrar el libro pues ha sido para ella como un paso sencillo, porque alguien que tiene tanto talento como ella para pintar, ponerse a la tarea de hacer un libro, pues a mí me ha sorprendido. No era un cuento, yo creo, mira que uno ha escrito muchas cosas, no era fácil sacarle al cuento las imágenes que ella le ha sacado, y a mí me parece muy tierno el personaje de Ada Goncina y muy muy tierno también el personaje del niño, de Daniel.
Usted es leonés de nacimiento, dejó la abogacía para pasar a ser narrador y escritor. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó?
Pues me lo dice mucha gente, pero yo realmente, fíjate, no veo un cambio muy diferente y te voy a explicar por qué. Cuando lo explico a más gente, dice, pues tiene su razón de ser. Cuando yo empecé la carrera de Derecho, como tanta gente, pues andaba en la búsqueda de un ideal de justicia y de verdad, que yo pensé que estaba en las leyes. Luego, conforme empecé a ver cómo era aquel mundo, dije, ay, mi madre, esto no es para mí. Y torné la mirada a las palabras sencillas de mis mayores. A mí me contaron muchas historias de pequeño, mi abuela y mi madre, sobre todo, y bueno, mi abuelo, que también más que historias, contaba, como decimos aquí, telares. Cuando decimos telares queremos decir cosas divertidas, ¿no? Pues mi abuelo era siempre muy divertido, ¿no? Y de nutrirme un poco de ese ambiente, me di cuenta que muchas de las verdades más bellas no estaban en las leyes que yo estudiaba, sino que estaban en las palabras sencillas de la gente más humilde, de la gente mayor, ¿no? Luego la vida me dio la suerte de poder escuchar a muchas mujeres y hombres de mi zona que eran verdaderos narradores geniales, ¿no? Que contaban sobre todo historias tradicionales, pero a menudo también su vida, sus anécdotas y lo que habían vivido. Entonces yo sentí como un paso natural que en vez de repetir el Código Civil, pues yo prefería repetir las historias y a su vez pues inventarme yo otras.
¿El libro ya está en la venta en todas las librerías, señor Ferrero?
Sí. Simplemente, si no lo tienen todavía, porque claro, hay muchísimas librerías por todos los lugares, dar la referencia del título Fuego en la Sopa, que es escrito por Manuel Ferrero, ilustrado por Lidia Iris, y dar la editorial, que se llama Babidibú. Y yo creo que sin problema lo conseguís bien.
Y una vez tengamos ese libro en nuestras manos, ¿qué nos diría?
pues que lo disfrutéis, y si después de leer el libro os queda una sensación tranquila y os apetece salir a un paseo, que os lo deis. Y yo escribo también para que los libros muevan emociones. Yo pienso que los cuentos son el tránsito sereno que mira todas las emociones, porque las historias son metáforas del mundo y de la vida, así que si un cuento está bien hecho, que yo la aspiración que tengo es que tenga algo de eso, pues que deje luego buen cuerpo.
¿Cuál es su objetivo al escribir?
Pues mira, mi objetivo al escribir, como te decía antes, es una búsqueda de pequeñas verdades. De repente algo en la vida te hace una pregunta y yo me he dado cuenta que a veces la alegoría, sobre todo, permite dar respuestas abiertas, de tal manera que a mí me dejan una serenidad mucho mayor que a lo mejor decir esto es blanco o es negro, ¿no? Para mí el mundo a menudo está lleno de grises y de matices, ¿no? En cambio, en las historias, a través de ese contraste muchas veces de blancos y negros, se generan direcciones muy personales y eso a mí me gusta. Luego, cuando tengo la ocasión de narrarlas, porque yo aparte de escritor soy narrador, realmente lo de escribir me da para desayunar, lo que me da para comer es ir por los teatros, casas de cultura y plazas de distintos lugares, pues cuando veo que cuento una historia y de repente se recibe, a lo mejor incluso de maneras que yo nunca me había imaginado, pues me maravilla, ¿no? Cómo el cuento es capaz de llevarnos a mundos insospechados, ¿no? Y eso es lo que hace que yo escriba y que también narre.
Y ya para acabar, ¿su próximo proyecto literario?
Pues mira, estamos haciendo una cosa muy divertida y personal con un ilustrador de aquí de León, con Pablo Jeje. Si tenéis ocasión de buscar por internet las ilustraciones de Pablo Jeje, echarles un ojo porque son muy saladas. Es un hombre con un sentido de humor estupendo, ¿no? Y queremos hacer una serie de cuentos que se llamen Cuentos Gamberros. Bueno, el título todavía no lo he hablado con Pablo, es el que tengo yo en cabeza. Estamos ya escribiendo los cuentos y me apetecía que fueran pequeñas historias llenas de matices un poco cañeros, ¿no? Porque me apetecía escribir desde otro lugar, muy distinto en este caso del cuento de Fuego en la Sopa, ¿no? Pues un poco gamberros que lleven a la carcajada, pero también a la reflexión.
¿También habrá dragones?
Pues mira, de momento llevo ya unas 13 historias, 12 más 1, pues algunos supersticiosos, ya lo siento, yo no lo soy, y de momento no hay más dragones, pero digo de momento, no sé si Pablo me pasará, porque voy haciéndolo a contrario de lo que otras veces se hace, ¿no? Que un escritor hace un texto y se lo pasa a alguien que lo dibuje, pues aquí es al revés. Yo he cogido los dibujos que me ha ido pasando Pablo y estoy preparando lo que me sugiere cada uno de los dibujos, cómo se llama el personaje, dónde vive, qué hace, qué le ha pasado. Entonces es un trabajo a la inversa de lo que otras veces hago.
Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Manuel Ferrero. Nos ha presentado su libro, su cuento infantil, Fuego en la Sopa. Muchísimas gracias y le esperamos en este proyecto de estos cuentos que está haciendo con Pablo Jeje, a ver si puede estar también aquí con nosotros, ¿le parece?
Pues yo, cuando lo tengamos terminado, vuelvo otra vez a emplazaros y os leo alguno cortito para que os riáis. Yo mismamente estoy escribiéndole, me estoy partiendo de la risa y leyéndoselos a Pablo ya nos hemos reído varias veces. Entonces yo pienso que probabilizo que la gente también se ría si yo cuando lo hago me río.
Vale, pues ya que nos está hablando de leer un poquito, ¿lo tiene a mano Fuego en la Sopa? ¿Lo tiene a mano?
Sí.
¿Nos puede leer un párrafo?
Pues mira, voy a hacer como el antiguo 1-2-3, voy a leer un trocito del principio para no hacer spoiler, que luego no diga a mí a tú el cuentacuentos que nos ha contado al final.
Sí.
Solo el arranque, para que si alguno está en duda si es un paseo o no, pues lo termine de decidir.
Pues adelante.
Estaba triste. Ahí vamos. Daniel estaba triste. Cada vez que se entusiasmaba con algo, se metía en un lío. Rompía el jarrón, hacía mal las cuentas en el cole, tiraba bajo los paraguas del paragüero, tropezaba con el escalón o le reñían por tanto chillar. El niño tenía miedo a ponerse contento y como no sabía explicar lo que le pasaba, decidió no reírse nunca más. Aburrido, miraba la sopa. Un charco amarillo, mezcla de cucharas, fideos, letras y estrellas. De pronto, vio un bicho dentro del caldo. Uno tamaño de una alubia sonriente y gorda. Era una dragona roja del tamaño de un dedo meñique. Y hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedes leer, como el 1-2-3. Pues muchísimas gracias. Nos has dejado con un buen sabor de boca esperando a ver qué va a hacer esa dragoncita.
Pues encantado de que me deis este espacio para explicaros. Un abrazo grande.
Un saludo.
Adiós.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es. Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tes d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
I ja han passat 15 dies i, com és habitual, tenim la companyia de Maria Pilar Mocé. Benvinguda al programa. Pues,
què tal? Com estan tots?
I avui parlarem de les ungles, oi que sí?
De les ungles, sí, que en tenim de, bueno, 20, 10 i 10. Ah, les ungles estan fetes tant a les mans com als peus del mateix producte, que és queratina. És una substància dura, tothom ho sabem. Hi ha qui les té més toves, hi ha qui les té més dures. Això depèn de la salut de la persona, també. Aleshores, clar, jo no parlaré de les ungles de les mans, perquè no és el meu camp. El meu camp de podòleg és la dels peus. Però, bueno, tant ara, quan ens traurem les sabates d'hivern, les mitges, com després, quan ens les hem de posar, ens podem tenir problemes a les ungles.
Quins serien els problemes més normals que hi hagi?
Les ungles, aquesta part del cos, que és a la punta d'una extremitat, pensem que pel fet d'estar lluny del cos i dels ulls, podem passar d'elles, no? Però no, o sigui, les ungles ens poden donar molta problemàtica, molta, sobretot als peus, perquè influeix el calçat, influeix la forma del peu, si apreten les sabates, si portes tacons, si t'estan fent tractaments de quimioteràpia, que aleshores també es fan malbé les ungles. Si estàs, per exemple, la persona que fuma molt, se li fan malbé les ungles. Si prens drogues, entens? Drogues medicamentoses, també hi ha alguns medicaments que fan malbé les ungles. Hi ha deformitats de les ungles que es fan gruixudes, que es claven. Per tant, és una tasca del podòleg, sobretot, també del dermatòleg, però el dermatòleg no treballa la ungla com a tal. Te la visita, doncs mira, posis aquest producte, però no la treballa com fem nosaltres, que fem unes visites molt exhaustives i les ungles quan fan mal, fan molt mal. A vegades una ungla clavada has d'anar descalç o sense, o amb una sabata oberta, perquè és impossible continuar caminant. Aleshores, clar, hi ha les ungles, ja des de que el fetus és fetus, hi ha les ungles quan es comencen, o sigui, comencen a la dècima setmana de gestació a fer-se les ungles i s'acaba el sisè mes de gestació. O sigui, quan un nen neix ja té ungles. I a vegades no tenen totes, i a vegades no, són tan finetes que quasi no semblen ungles. Bueno, però és perquè acaba de néixer, vull dir, després això s'acaba de fer, entre cometes, no? Ja quan ja ha nascut, no? Però al sisè mes de gestació les ungles ja estan normalment, eh? Però també defen inclús a vegades la posició que ha tingut el fetus a dintre de la mare. Perquè si ha estat molt arronsat, una posició doncs, que els dits li queden tancadets, els dits dels peus i tal, les ungles tampoc no estan ben desenvolupades. O sigui que la posició fetal també té que veure. Clar, això no ho podem evitar, perquè fins que la criatura no surt a l'exterior no podem saber si ha estat mal posada, no? I factors hereditaris. També a vegades veus a persones que et diuen és que la meva família tots tenim tal ungle, a vegades el del dit gros, que tots el tenim deformada. O totes els tenim que se'ns tanquen. Bueno, doncs això també és un factor herència, com heredem el color dels ulls o del cabell, no? Aleshores, també hi ha les variacions amb el creixement dels dits. Si els dits creixen molt, toparan a les sabates i també es faran malbé. O sigui, per exemple, els nens està comprovadíssim que cada 3 mesos per anar bé s'hauria de canviar de número de sabata. I què passa? Que els nens que, per exemple, no els hi fan mal els peus perquè és tot mantequilla, perquè és un peu que no té quasi ossos, fins que no passa ja d'una edat determinada, dels 10 anys o així, que ja tenen l'ossificació més completa, quan són petits, posen els peus allà on vulguin, perquè és cartílag, no hi ha ossos. I llavors es troben que si les sabates els hi queden curtetes, el primer que noten les mares és que el nen es queixa de les ungletes. i és perquè la sabata ja li ha quedat curta. Aleshores, aquestes ungles, clar, si es comencen a anar de forma ja de petites, s'ha d'anar controlant sempre, perquè una ungla que es deforma s'ha de controlar. Però, bueno, quan són petits, les criatures tenen molts petits defectes, sobretot els peus, per la manera de caminar, perquè gategen, perquè van calçats a vegades amb botetes, que jo no les aconsello. I, de més, i aleshores, clar, les ungles és una cosa que, encara que sigui dura, és molt sensible a aquestes petites coses de traumatismes, no? Les persones grans, degut a malalties, degut a que caminen malament, degut a mala circulació, fan uns canvis degeneratius de les ungles molt importants, perquè influeix totes aquestes coses de trastorns per l'edat, no? I es fan pues, ungles clavades, deformades, elomes supungueals, que són uns callos, una callositat que es fa a sota de la ungla o als costats, inclús a vegades s'ulceren, es claven moltíssim, no? Doncs les ungles, tenim la sensació de que pel fet de ser dures no són perilloses o no es faran malaltes, però sí que s'hi posen.
Tot el contrari.
Tot el contrari. També influeix moltíssim les persones joves que van sempre amb esportives. El calçat esportiu té un desavantatge i és que queda molt tancat i ofega el peu perquè s'abusa del calçat esportiu. I una cosa que estic cansada de dir, no s'ha de portar sempre, tota la setmana, el mateix calçat, perquè s'ha de deixar que s'assequi, que reposi i que canviï de forma, perquè, clar, totes les sabates que tenim no tenen la mateixa orma. Per tant, al peu el que li és bo és canviar de forma de calçat i de teixits de producte que toca el peu. Per tant, unes vegades ja va bé portar esportives perquè, home, per fer esport no aniran en sabata, per suposat, però tampoc es pot abusar de l'esportiva. I aleshores veiem nanos d'aquesta edat de la pubertat, sobretot dels 14 als 20 anys, o 12, que tenen les ungles super toves, molt tovetes, perquè l'excés d'humitat del calçat esportiu, doncs l'ungla l'estova. I llavors tenen més problemes de clavar-se. Nosaltres, almenys jo, m'he trobat que els nanos aquests jovenets que van venint a consulta moltes vegades, molt sovint, per ungles clavades, incarnates, quan arriben ja a l'edat més adulta, s'ha solucionat el tema sol i no s'han d'operar. S'han de fer correccions, s'han de controlar. L'altre dia va venir un nano que ara està en aquesta edat de 15 anys, que el pobre portava un mamelon, una ungla que li sangrava, bueno, doncs li vaig poder treure la punta sense necessitat d'operar, però és perquè ell també té confiança en mi. Vale? I llavors té confiança i jo ho faig, perquè encara que es queixi m'és igual. Vale? Bueno, per això, vull dir, la ungla és una part del dit molt, molt, del peu, molt dolorosa. Vale? Però, clar, a mesura que es van fent grans i també es van endurint, i no abusen tant d'aquest calçat esportiu. I la higiene no és que no tinguin higiene, la gent jove. Té molta higiene, però no s'aixuguen. I això és un altre problema, perquè s'hi poden posar fongs a les ungles. Una ungla amb fong no fa mal, però si s'infecta i es va desenganxant, aquella ungla al final moltes vegades cau. Aleshores, s'han de secar molt bé i molt bé els peus. I ara, que anem de cara a l'estiu, bueno, almenys ja fa calor, no pensem que pel fet de que no tinguem fred els peus no s'han de secar. No, no, és que s'han d'aixugar com sempre, a l'hivern i a l'estiu. I el que no s'ha de fer, com sempre dic, és rentar-los amb aigua calenta. L'aigua trencat al fred i n'hi ha prou, no, però sempre ben aixugats. Després les ungles es desvitalitzen, necessiten aliment. Moltes vegades se'ls ha de posar unes cremes o unes laques que endureixin la ungla, que la nutreixin perquè així sigui més sana, no? Jo no m'hi poso amb el tema esteticients, val? Però a vegades les esteticients fan deformitats d'ungles perquè les tallen estèticament perquè quedin mones i no s'hi fixen en que hi ha un problema d'ungla. Llavors, clar, estèticament i després pintada, nadie se da cuenta. Val? Per tant, jo aconsello a les senyores, sobretot, i ara es treguin mitges, que comencin a buscar sandàlies, que es postin sandàlies, que es veuran ungles, a lo millor grogues, a lo millor unes que estan una mica negres, que no vagin a l'esteticien, que vinguin al podòleg. L'esteticien és quan l'ungla és sana, però si s'ha de tractar i s'ha de curar, han de venir primer els podòlegs o els dermatòlegs, que la curem, i aleshores després ja se la pintaran, no? O sigui que les ungles és un tema pues, important sempre pels peus. Pensem que els fongs és un lloc on els hi encanta, els fongs posar-se sota de les ungles. Llavors entren per la borda libre, per la banda suelta, aixecada, per dir-ho així, i van penetrant. Quan una persona veu que aquella ungla se li fa groga i que, a més, cada vegada la taca va baixant més, és perquè segurament que tindrà fongs. Els fongs s'han de tractar el més aviat possible. Pensem que una ungla triga a créixer des de que cau, si cau, o des de que es posa malalta fins que està curada, un any.
Déu-n'hi-do.
Un any. Aleshores, durant aquest any, si l'ungla està malalta, s'ha de tractar. Perquè, si no, no s'acabarà de curar, no? I si, per exemple, l'hem perdut doncs per una caiguda, una persona que ha tingut un accident, ha caigut, o ara a l'estiu, que a vegades anem descalços, doncs una pedra, un moble, la pota d'una cadira, tot això a vegades aixeca les ungles, perquè sense voler et dones un cop i se t'aixequen les ungles. Doncs pensem que tot això s'ha de controlar moltíssim perquè és molt freqüent ara a l'estiu, que les ungles pateixen molt, no? I les que sembla que no pot passar res, és millor que vinguin a les consultes i ho mirem. Per tant, consells ja donaria a aquests que més o menys estem comentant. No abusar de calçat esportiu, si porten mitjons o mitges que siguin fresquets, que no siguin curts, que sobretot no comprimeixin les puntes de dits, i això va per als niños, eh? Que pobrets els nens s'aguanten tot, perquè no es queixen, ¿vale? Que no portin, sobretot les senyores, sabates que siguin xafats de la punta, perquè llavors van comprimint la ungla i també fa mal. A veure, ser possible que no utilitzem esmalts de les ungles baratos, perquè jo veig esmalts de les ungles que fan malbé les ungles. O sigui, i no portar-los tot l'estiu pintades. Quan s'acaba l'estiu i han portat les ungles pintades 4 mesos, t'asseguro que un percentatge, poder un 60-70% de les senyores tenen les ungles malaltes. Llavors, clar, no són fongs, és una ungla desvitalitzada, que perquè el fet d'anar pintada no s'ha cuidat. Aleshores, no té fongs, però és igual, està lletja, no? O sigui, l'hem de tractar, i potser també té fongs, perquè si està pintada 4 mesos, pot haver-hi penetrat fongs i no donar-se en compte, perquè el fong està parlant que no fa mal, que no pica. Pica la pell, el fong, però no pica dintre de les ungles. Però va treballant, i com que està pintada no es veu. Per tant, bo seria, les senyores que els agrada amb les ungles pintades, doncs portar-la, per exemple, una setmana pintada, uns quants dies despintada, així controlen, mentrestant la revitalitzen, aquells dies que no porten esmalt, i s'han d'utilitzar esmalts que siguin superbons. Perquè els de, no ho sé, marques, no tinc ni idea, m'és igual. Però si són dolents, millor que no se'ls posin, ¿vale?
Aquests són els consells d'avui.
Jo crec que sí, i si no, quan tinguin un problema, que vinguin a les consultes de podologia, no?
Exactament, aquí és quan entrem, perquè recordem que Podovall es troba a Vallirana.
A Vallirana, sí. El passatge Bon Retir, número 2, local 5. Amb un telèfon per sol·licitar hores, 93-683-5821, i es diu Olga Mañé.
Bé, doncs fins aquí els consells avui de la nostra podòloga Pilar Mocé. Moltíssimes gràcies i l'esperem d'aquí a 15 dies.
I cuidis els peus.
Sobretot, i les ungles.
Les ungles.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night.
Ja queda molt poc per Sant Madí. Molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11, Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
I a punt d'acabar el programa, parlem d'una criatura de mar, la sirena de la boira. Hi ha una sirena benvinguda pels mariners que en coneixen la bondat i les habilitats. En diuen Valdemora. I quan un vaixell perd el rumb o es desorienta a causa de la boira, la tripulació desitja que la fortuna faci que volti per allà a prop i els tregui del mal pas. La Valdemora no arrossega cap tripulació a la perdició, sinó que salva vides i vaixells. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. Té el constipat d'estana que dura 9 mesos i una setmana. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i bon diumenge.